El gall del monestir.
Un quart de 10 del matí, puntuals a la cita amb la tertúlia dels divendres, la tertúlia del gall del monestir, avui en companyia de Jaume Pla. Molt bon dia i benvingut.
Bon dia.
El Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
I la Marta Oixan, molt bon dia. Tenim algunes baixes, però vaja, que la setmana, com ha estat una setmaneta així una mica estranya i molts no sabem en quin dia vivim. Avui és divendres, insistim, queda per endavant un cap de setmana, tot i que sembla que venim d'un,
també.
Ja, no?
Sí,
perquè
sí.
Ahir, el dia de la Immaculada, doncs vam fer festa. I el dia de la Constitució, va ser festa el dia de la Constitució, Jaume?
No.
No va ser festa? Vas treballar?
Bé, vaig treballar a la meva manera, però sí, vaig anar a Barcelona a veure unes exposicions i vam anar a dinar al restaurant a fora, vull dir, això és treballar, no?
També.
No quedar-te a casa assegut a la butaca mirant la verena.
O sigui que vas tenir activitat.
Activitat.
Molt bé,
sempre
treball.
Activa i cultural.
Molt bé. Sí, vas fer feina. Avui hi ha un personatge de Hollywood que celebra el seu centenari. Kirk Douglas.
La primera vegada a la història de Hollywood que ha arribat un actor al centenari, eh?
Això vol dir, és estrany, perquè això vol dir que s'ha cuidat, no?
Sí.
Interpreto.
Pues és curiós, en tota la història de Hollywood no n'hi havia cap que arribés al centenari. Molt bé.
La Lillian Gish va arribar molt lluny, però no recordo, va morir molt gran, però no recordo, 100 anys em sembla que no, tampoc, no.
Ara hi ha l'Olivia de Havilland també, eh?
Sí,
l'Olivia de Havilland,
sí. Ahir ho vaig llegir, que també. Li va darrere.
Sí, clar, la germana de la Joan Fontaine, Però el Kirk Douglas, sí, ja, en alguna cerimònia dels Oscars havia aparegut fa uns anys, ja molt gran, i encara aguantava, eh? Encara, no sé, mira, és, no sé quina vida fa, clar, no sé quina vida deu fer, com estan aquests 100 anys, perquè una cosa és fer 100 anys i l'altra és com hi arribes.
Clar, està a punt de publicar un llibre amb la seva dona, conjuntament, eh?
Mm-hmm.
També és l'únic actor de Hollywood que ha aguantat 50 anys amb la seva dona.
Però... Home, també és remarcable, això.
Sí. També deu ser l'únic.
Les dues qüestions, en el fet d'arribar als 100 anys, com aquesta situació, perquè quantes vegades, Víctor, i tu saps que ets un estudiós del cinema, que en aquests ambients...
És lògic que sí, perquè és, a veure, el món de l'actor i de l'actriu és un món molt canviant. Per això és molt estimulant, també, eh? Perquè clar, vull dir, cada dia fas coses diferents i a més que et mous durant, en grups diferents. I quan fas cinema, si fas teatre, i fas teatre a la teva ciutat, i després fas bolos, vas un dia als pobles i tornes, no? Però quan fas cinema, doncs vol dir que estàs 2 mesos convivint amb un equip de gent, de persones, tots units per una sola causa, que és la realització d'aquella pel·lícula. I és lògic que hi hagi, doncs, esclar, que era un clímax d'amistat, que després s'esvaeix. Al cap de 2 mesos cadascú se'n va a fer la seva vida. Però en aquests 2 mesos passen coses, i de tota mena, bones i dolentes, com a totes les col·lectivitats. I aleshores, doncs, hi ha enamoraments, hi ha separacions, hi ha de tot, i coses que s'encenen, coses que s'apaguen, amors que comencen i que després duren, hi ha de tot, no? Perquè, a més, entre un actor i una actriu es produeix una situació d'intimitat en alguns papers que no els tindries en la vida real.
Que pot ser que faci saltar l'espurna,
sí,
no? I que la química funcioni.
Sí, clar, perquè tu no et comences a fer petons amb el tio que està passant ara, o la dona que està passant pel carrer, no? Però si ho teniu la coartada, que ho heu de fer, i heu de viure unes situacions, es pot produir, doncs, un interès mutu i ja està. Ara, en el cas d'això, clar, si vius molts anys, tens més possibilitats de viure més anys amb la teva parella, això que deia el Jaume. Però, per exemple, hi ha hagut casos, no tants anys, també han mort abans, però que han durat tota la vida, i un cas molt emblemàtic seria, per exemple, el de Gregory Peck i la seva dona. La seva dona era francesa i ella li va fer una entrevista li va fer una entrevista i bé, i aleshores a ell li va agradar.
Va ser suficient,
li
va, no?
No, li va agradar, però ella es va acabar aquí, perquè ell ja era un tio important. I ell va dir, a mi m'agrada aquesta dona, tu, a mi m'agrada aquesta dona. I aleshores va anar al diari, ell, el Gregory Peck, a trobar-la amb una excusa, que no sé què, que tal...
Sí, al peu de foto, no?
Sí, no sé què. I la va convidar a prendre alguna cosa i tal, i, bueno, ella s'hi va posar bé també, no? I, home, el Gregory Peck era un tio guapot,
sí.
I escolta, doncs es van casar. I tota la vida junts, tota la vida junts. I a més a més molt bé, vull dir, era un, no sé, feia goig, veus aquelles persones que, i aquelles parelles que veus que estan bé, que es nota, ho transmeten, no? I a vegades passa això, però és veritat que, com deies tu, Carme, en el món de Hollywood i en el món de l'art...
Que hi ha tanta promiscuitat, no?
Sí, sí, és lògic, sí, clar. Mm. Tu, bueno, sí. Tu ho saps, Dan,
sí,
Marta.
Sí.
A veure, maticem.
Ho diu d'una manera com si s'hagués trobat.
Deixeu-me que saludem el Cristian, que s'acaba d'incorporar a Tertulià. Bon dia, Cristian.
No, jo preferia el tema professional.
Sí, ho hem entès.
S'ha entès. I sí que és veritat que hi ha això, que el teatre, el cinema, dona lloc a això, no? Aquesta intimitat amb una persona que acabes de conèixer... hi ha també molt nivell emocional que posem els actors i, bueno, sí, poden passar aquestes coses.
No, perquè arribes a un rodatge i més o menys et diuen, mira, el teu company, bé, més o menys et diuen, bé, firmes un contracte conforme faràs aquell paper i diuen, mira, la teva parella serà aquest, no? Val, o aquesta, i sigui, i bueno, pot caure molt bé, o no tant, o depèn, o no us coneixeu i després i penses, hosti, quin tio, quina cosa més insuportable, o al contrari, no? Però, clar, no havies vist mai aquella persona així properament? No havies hagut de parlar mai amb aquella persona? I dius, si ets una actriu, amb aquest dius el que se suposa que he de fer l'amor, no? I he de, com si estigués apassionada o al contrari. Uh-huh. I clar, dius, saps? Tot això té és un esforç, eh? No és fàcil, sí. Eh? Aquestes situacions, clar, aquestes escenes no. Són dificilíssimes, eh? Molt difícils.
Perquè es comença fent un paper i pot ser que potser mira... després... sorgeixi potser d'una manera més natural, no?
Sí, perquè tens una pila de gent, una pila de gent que t'està mirant allà, tot l'equip, no estàs
sol. Jo crec que les escenes estaven, no sé si estaràs d'acord, però jo no he actuat en cinema, però en teatre un munt d'anys, i les escenes d'estar despullat no són especialment còmodes.
No, clar.
Home, ja m'ho penso.
Principalment perquè passes fred.
Sí.
Això és el primer. I estàs molt incòmode.
I no creus que els homes més? Que les dones?
El què? Que passem més fred?
Jo sóc molt fredolí.
Home, això depèn de la temperatura de cadascú, no?
Jo tindria una excusa, jo sóc molt fredolí.
Home, ja tenen els barnussos allà preparats, no?
No ho deia, no, culturalment, no ho deia, pel tema cultural, com que si analitzes tot el que és el món aquest, sobretot les pel·lícules, esclar, homes despullats, ara n'hi ha més, és veritat, però sempre ha sigut una cosa més condicionada per la dona. Els actors no es despullaven i si eren consagrats i ni parlar-ne. Les dones, sembla que és inherent ja al personatge, no, és que tard o d'hora t'hauràs de despullar en alguna escena. I per això li preguntava, dic, em sembla que els homes encara se senten més incòmodes perquè no hi ha costum. L'home despullat a l'escenari no acostuma.
Jo crec que és més una incomoditat del públic que no pas de l'actor o l'actriu.
Del públic, sí?
Jo crec que sí. Jo crec que jo almenys com a director, quan ara esclar, treballo només per canalla, no? I evidentment despullats doncs, no surt tant. Però quan treballava per adults i dirigia, un nu havia d'estar molt justificat, perquè jo ho tinc comprovadíssim. O sigui... el 80-90% de la platea, quan surt un home o una dona despullada, el primer que fa és mirar genitals i pits. I per mirar com és. Som
però
així.
És diferent el teatre que el cinema.
En cinema jo crec que sí,
el fet
és diferent.
De tenir la pantalla davant, m'imagino que refreda...
Clar, perquè allò no existeix allà a l'escenari.
Jo crec que el públic fa el mateix, eh? Mira genitals i pits també en una pantalla. A veure, som una raça morbosa.
Però potser la situació no és tan...
Però és diferent. Sí. No, és diferent. O sigui, és clar, el teatre ha de jugar amb un punt de poesia, amb un punt de suggeriment, amb un punt de determinades coses que... Mira, una escena hi havia una escena d'una obra de teatre que s'havien d'amputar uns genitals, val? I el s'amputen els genitals de
el protagonista. Teatre,
sí, una obra de Bertolt Brecht.
T'ho estàs imaginant, no?
Sí, sí. No, una ara no me'n recordo
de Bertolt Brecht, vols dir?
Tinc un lapsus i no me'n recordo del títol, però és una obra molt, molt coneguda de Bertolt Brecht. I hi ha un moment en el que el protagonista s'amputa doncs, els genitals dient un monòleg fins que es mor, no? I el...
Si li imputen, què vols que faci?
No, se'ls amputa ell mateix, eh?
O sigui, a mi encara més.
Sí, sí. I jo he vist aquesta escena representada, per exemple, amb un gran penis de silicona que es talla, surt el xorro de sang i tal.
I dius, efectes especials i tot?
No, no funciona, és grotesc. Però, en canvi, un... recordo quin director ho va muntar, no me'n recordo si el Piccolo de Milán o a Alemanya, ho vaig veure, això. Era fantàstic, perquè en comptes de treure's els genitals, es treia un mocador de seda vermella de la bragueta i unes tisores, i aleshores anava fent el monòleg i anava tallant la seda vermella. I aleshores, tu ja t'estaves imaginant el que estava passant i aquest poder de suggeriment doncs, era molt més fort que no pas veure...
Sí,
uns...
sí, una bona metàfora.
Clar, això en una pel·lícula no ho pots fer, són llenguatges diferents. I el millor de tot és que estava tan ben quadrat que el tio tirava el mocador de seda vermella perquè ell parla en el seu monòleg que acaba envoltat de sang, no? Que queia el mocador de seda vermella al terra i el tio queia a sobre i aleshores ja tenies la imatge fins i tot amb un focus molt ben retallat, amb un retall que anava sobre seu, del mocador vermell i el tio mort allà a sobre, no? Era d'una elegància espectacular, molt xulo.
Jo a nivell de... Perdó?
Tu com a experiència,
sí.
Jaume?
Sí, amb experiència en tinc una edat ja de tercera edat. En tinc amb una sèrie que vaig fer que va durar tot un any del cor de la ciutat.
Uh-huh.
Eren dos enamorats que s'havien trobat de joves i que no havien pogut casar-se perquè la família en aquella època no ho permetia i tal. El noi se'n va anar a l'Uruguai i va tornar molt ric i famós i llavors la senyora l'esperava i es casen. Era un exemple de gent que encara tenen il·lusió malgrat que tenen 70 anys, no? I ens casàvem, inclús hi havia una església i tal. I aleshores, abans de casar-se, ell era molt més... L'actriu era Montserrat Salvador, una gran actriu, que ha quedat totalment oblidada, no?, però...
Senyora
de la seva poll, però ella per si sola ja era una gran, famosa i gran actriu, no?, però bé, ara ja la gent se n'ha oblidat. I hi havia una escena que ella em volia seduir per si ens podíem... casar i anàvem al llit. I com que érem grans i érem elegants, doncs el guionista va fer una escena allà que estàvem a l'habitació i llavors anàvem triant la roba i hi havia una fosa i llavors no quedàvem sense roba, i anàvem triant i quan torna a sortir una altra fosa i apareix ja que el pretendent ja es posa l'armilla i es corda la camisa i tal, no?
Ja ho han fet tot.
Sí, ja ho han fet.
Acabat la feina.
Molt elegant. I ella, que era molt més pícara, diu, molt bé, ha anat molt bé això. I diu, mira, ara tinc preparat un esmorzar de marisc, a veure si anem pel tercer. Jo li deia, escolta, per més marit que... més marisc que em posis, em sembla que hem arribat al cupo, ja. I quan vaig arribar a casa, la meva dona l'havia vista naturalment i diu, escolta, això ho fas a la tele però a casa res, eh?
Lo del marisc.
El marisc. Clar, no el marisc, no, bé, el segon ja anar pel tercer. El segon ja és un trofeu, tu, i va estar molt bé.
No, una cosa que passa molt, és veritat, clar, com que hi ha més directors, homes, que directores en cinema, i de tot, i productors i guionistes i tot, no? Per això hi ha menys papers femenins, però és veritat que els directors, molts directors són molts cinèfils també pertenen els seus fetichismes amb moltes actrius, i un dels anhels de molts directors és aquella actriu que a ell els agrada tenir-la com fer-la protagonista d'una pel·lícula seva, d'ells, no? I també hi ha, i les utilitzen molt, també. i els hi fan fer coses, vull dir, allò que els agradaria fer ells amb elles ho fan fer en escenes per veure-ho i tal, i perquè és l'actriu que els agrada o les actrius que els agraden i tal.
O sigui que se situen en un paper de voyeur, sí, sí, de primera fila,
home,
no?
I tant,
això, no. Això no és sa,
molts directors són així, però això és així tal qual, eh? El Hitchcock, bueno, era, ho feia absolutament, els hi feia fer petons davant d'ell, posava el dit entremig de James Stewart i la Kim Novak a casa seva d'ells plovant, ara feu-ho, vull dir, fa Déu-n'hi-do, eh? Vull dir, és un món aquest. Però, bé, si és un bon director, les actrius ho accepten. Ja saben que, bueno, allò malgrat tot sortirà molt bé perquè és un d'això. I sempre, home, sempre hi ha límits, eh? Però és veritat que es juga amb això. Dius, aquella actriu fetitxa, la tens despullada a l'escena. Això tornem a fer, tornem a tal i qual, torna't a treure no sé què, tal i qual. Això passa molt, i això és així, però les actrius ja ho saben.
Sí, però és veritat, eh? Com deies, Víctor, que són les dones qui acostumen a despullar-se molt més. Com si fos exigència del guió, no?
És que les dones teniu una cosa que és espectacular, el poder que té, que són els pits. O sigui...
Però va a gustos, eh?
I els homes sí. No tenen res espectacular?
No, però em refereixo a nivell...
I no estic pensant... Vull dir que no m'estic referint a res sí, del que pugueu
però
estar pensant.
Curiosament...
M'explico?
Deixa'm que m'allegi. Oh,
el nas, jo tinc un nas espectacular.
Home, el cos és tan... La fesomia és tan variada però sí, tan rica.
El que tu vulguis. I ara no em tilleu de masclista, però és que els pits estan presents a tot arreu. O sigui, és una cosa que quan jo em refereixo espectacular és espectacular el suc que la societat li ha tret.
Saps?
No, prescindint de si ets heterosexual o és igual, t'agradin o no t'agradin els pits, però és impossible sortir de casa un dia i no veure pits de dona en algun lloc.
Perdona, es veu tot?
No, a nivell no. No amb una persona, em refereixo al nivell... que s'ha fet servir...
Publicitat, d'imatge.
Imatge cultural, tot. És igual, és que poder és una escultura, senzillament.
Hi ha un estudi, que quan estava estudiant màrqueting i publicitat, fa molts, molts anys, que deia que l'home... A la dona se li dilaten més les pupil·les veient uns pits que a l'home.
A la dona?
A la dona, sí.
I quina anàlisi feia d'això?
Res, era una anàlisi de publicitat, de què ens passa abans de veure un bebè, veure un no sé què, veure no sé quants...
Però no hi havia una reflexió darrere d'aquesta dada?
Si hi havia, no me'n recordo.
Sí, sí que hi és.
És de fa molts anys. Però és veritat que a les dones també veiem uns pits i és com... Ostres, que grans, que petits.
Sí, exacte.
Que macos, oi?
És per comparativa.
És comparar, ens comparem.
És espectacular, és que jo quan ho dic... Jo també vaig estudiar publicitat i assignatures, no la carrera, però és que és espectacular. O sigui, realment hi ha molts estudis molt profuns sobre aquest tema, però per fer diners. O sigui, el fort del cas és que són estudis per fer diners. Bé, i funcionen. O sigui, el fet de que surtin tants pits...
Quina pena, no hem descobert encara altres parts.
És que són molt bàsics. És que són molt bàsics, són molt primaris. Encara que podem adornar les coses de moltes maneres, però és que malauradament hi ha un instint molt bàsic, bueno, malauradament o no, però hi ha un instint molt bàsic en els impulsos humans. Vull dir, tu escrius, ja ho saps, i tu interpretes amb què treballem habitualment, o sigui, amb el més bàsic.
Clar, de l'ésser humà.
De l'ésser humà, i està allà. Clar. I ho podem disfressar de mil maneres, però està allà.
Però estèticament s'ha demostrat, jo també he estudiat màrqueting, i estèticament s'ha demostrat que la bellesa clàssica, seductora, i la bellesa de l'home, el món grec, els grecs. Tu veus una figura d'home de la mitologia grega i veus una figura de dona amb els pits i sedueix més l'home estèticament que la dona.
Bueno, però això ara, deu ser com la història, que qui l'explica és ja, són els guanyadors.
El pit, ho diu el Christian, el pit, és, segons com, és morbo, perquè segons a les pel·lícules, quan hi juga molt el pit, és per escalfar-se, però no és perquè vegis, disfrutis veient aquella figura.
No, però en el cas, perdona, Jaume, però en el cas de l'estètica clàssica grega i romana, hem de parlar que era una societat on les relacions amb els homes estaven molt acceptades, això per un costat, i després que els nus femenins de l'estètica clàssica no estaven fets per seduir, sinó estaven fets per explicar històries de mitologia.
Clar.
I les escultures masculines estaven directament fetes per nois jovenets per seduir a la classe dominant. Per tant, d'aquí surt el fet de que allò sigui el principi d'una iconografia seductora. Però això ha evolucionat molt.
Com ara es fa amb la dona, de fet. Després s'ha fet amb
correcte,
la dona.
Sí, la correcta. Ah, sí.
Però és veritat, clar, de tota manera, si ho penses bé, és lògic que dius, com és possible que les dones es fixin en els pits, no?, entre elles. Sí. Però té lògica, perquè, clar, és una cosa que es manifesta.
Jo no m'ho hauria imaginat mai.
No, però encara que porti roba, es manifesta perquè es veu, no? Val. Però si els homes anessin despullats, també es fixarien, jo m'imagino, en els genitals.
I tant.
Per les dimensions, això que diuen les dones, que hi ha pits més grans, pits, es fixarien pensant, doncs, bueno, aquest més que jo, no? O menys, el que sigui. Però com una mirada, gairebé, la vista se'n va sola. Per comparar, són comparances. Però no crec que tampoc, no hi veig morbo, tampoc en aquest sentit. És gairebé, bueno, et compares amb l'altre, que és com tu. Una altra cosa és que comencis a envejar, que jo voldria tenir aquesta dona, voldria tenir els pits que té ella i no sé què, i tot això, no? I les silicones, però si no... Ah, després venen els gustos personals de cadascú. I aquesta és una teoria meva, però jo penso que es fixa massa en els... Jo penso que és més... A veure com ho diria. Fixar-se en els pits, és una mica allò de camioner. És una mica allò de dona de calendari, del camió i dels tallers de mecànic. Jo crec que em sembla més... Bueno, és la meva teoria.
No, a veure, continua.
Em sembla més... a mi m'estimula més les cames d'una dona que els pits. Els pits, més igual que siguin petits, a més, molt grossos ho trobo vast, francament. Aquests pits així ho trobo una cosa vasta. Sí, crida molt l'atenció, però és que no hi veig estímul. Veig una cosa molt bastota. Un pit petit el veig molt més elegant. Molt més elegant.
Jo crec que depèn del conjunt, també.
Sí, clar.
Sí,
però és que això és exacte, justament, sí. Cristian, perquè hi ha gent que es vol operar el nas perquè no li agrada el nas que té, i vol un nas, aquell, un nasarró preciós, però encabit en aquella cara, és un nyap.
I acostuma a notar-se, eh?
Clar, clar.
No, jo entenc el que vols dir, amb el tema dels pits, perquè a mi, com que les dones m'agraden molt...
Home, ja, sí, no,
clar. M'agrada...
Sí, sí.
Tot. M'agrada tot. O sigui,
sí, va amb la dona que t'agrada en aquell moment. Dius, aquesta dona m'agrada i tot encaixa perquè t'agrada tot. Tot
és que a més a mi la feminitat és un tema, prescindint de si és dona o no, el concepte feminitat és un concepte que m'interessa moltíssim i que a nivell dramatúrgic l'he explorat molt, perquè és interessantíssim. I com a educador ho veig. La feminitat és molt complicada i està molt plena de...
Més que la masculina.
Sí.
Infinitament més. I tant.
O sigui, això ho veus ja amb la canalla petita, que si és femenina veus uns tipus de comportaments molt concrets i uns patrons, ojo, amb matisos, eh? Mm. Parlo de patrons que veus que les relacions socials i la relació amb un mateix i tal, ostres, és molt interessant, molt més... que la d'un home.
És més plana.
No més que la d'un home, sinó molt més que la masculina, perquè no sempre es dona amb el sexe masculí, això. I és interessant, és molt interessant. I a mi m'agrada, també. Vull dir, és que ja no és només que a mi m'agradin les dones com a parelles, sinó que també m'interessen moltíssim a nivell artístic. És molt... Hòstia, és molt més ric. Mm. Si comences a dibuixar un personatge i li poses matisos femenins, de tal, que no pas masculins. Els masculins és que són avorrits, si vols que et digui.
Són més plans, no? Sí.
No? Tu què dius, Marta?
Sí.
Molt interessant avui el tema. És que aquí el Douglas dona molt de sí, eh?
És un tema molt plena d'elenc. trobo que...
Home, doncs, si anem a l'origen, sí, també, segurament.
Sí, sí, sí.
També. O sigui, comencem a parlar de la Verge Maria, ja.
Bueno. No, no, hem començat parlant de Kirk Douglas i mira com hem acabat.
Bueno, és que 100 anys de vida donen per molt.
Això és per la seva longevitat i dèiem que en aquest món de Hollywood, això pot significar que ha estat una persona que s'ha cuidat molt, però a més també ens recordava el Víctor tots els anys, la colla d'anys que porta amb la mateixa dona. Sí. I bueno, tot això ha anat...
És que això que dius, justament, clar, Hollywood, és un culte al cos. Hi ha un culte al cos.
Sí, oita.
L'actor i l'actriu són conscients que el físic és una part vital del seu... és una eina de treball vital i sobretot si ets dona, encara n'has de tenir més cura, perquè la teva vida artística pot ser molt més curta que la d'un home, perquè se suposa que envelleixes abans.
Sí.
I a la dona, a partir de certa edat, ja no interessa, representa,
no llueix,
des d'un punt de vista de producció, com a protagonista femenina, no? per seduir l'home. L'home pot tenir 25 anys més, una generació més que ella, i fan parella perfecta. Però al contrari, és impossible, llevat que sigui un tema que toqui aquest punt, si no, és impossible.
Sí.
I aleshores, esclar, la dona es veu obligada, escolta, a cuidar absolutament cada cosa, cada detall del cos, perquè és que si no, no la contractaran, i passarà a fer papers de mare, i de iaia, i de no sé què. I això és un esclavisme. A l'Eva Garner li deien l'animal més vell del món.
Vull dir, i ho era.
Era preciosa, però clar, és un culte al cos. També a l'home una mica, és veritat, però no tant, no té la pressió que té la dona, no? que té l'actriu. I ostres...
La pressió aquesta, jo estic veient que està molt sobre Hollywood. Perquè si te'n vas a, per exemple, les actrius angleses...
Ah, clar, no.
N'hi ha poques, que estiguin allò superoperades. Potser alguna cosa es fan, però jo què sé, mires a la Helen Mirren...
Sí. Avui fa 81 anys.
I és maca, encara, i és maca.
Avui la Mirren fa 81 anys.
És guapa, es veu guapa. I dius, allò només està a Hollywood. És Hollywood el que està creant aquesta... aquesta por, no?, a envellir, a no trobar feina o haver de passar uns anys fins que et donin papers de iaia.
I els disbarats que fan... Perquè no em direu que la Nicole Kidman no era preciosa abans d'acabar amb cara de Dofí.
No,
o sigui, és horrorós el que s'ha fet aquella noia.
I la Melanie Griffith?
Una altra,
sí. Vull dir que podríem fer un llarg etcètera de gent que dius, però si ja estaves bé, reina, què et fas?
I la Meg Ryan.
La Renée Zellweger,
també.
Aquesta no l'he vist. Ah, sí, oi.
La Bridget Jones.
No calia. També s'ha fet una cosa rara, aquella noia.
Ara se li ha baixat una mica de com van sortir les primeres imatges, però al principi ens vam quedar tots com... Què ha fet? Li ha canviat la cara completament.
Sí, és horrorós.
Ara que deies la Helen Mirren, va fer unes declaracions ella fa uns anys. Ara dius que té, Jaume?
81.
No, quan tenia 65, dient que Hollywood és un culte al penis. És un símbol fàl·lic. Sí, és un culte. I aleshores allà tot està dominat per l'home. La dona és un instrument, i encara ho era més. Ara una mica la cosa ha canviat, però no era res més que era morralla. Les tractaven com tots els productors les utilitzaven, les feien fer de tot.
I se les beneficiaven.
Home, per descomptat, no? Per descomptat i tal. I després, una vegada li havia explicat al Jaume, això ja era un altre, això ja forma part més de l'anècdota, no? Però era l'Errol Flynn i el Raoul Walsh, el director Raoul Walsh, que eren amics i havien fet pel·lícules junts, tenien un truc quan els agradava alguna noia, que allà sempre es movien gent que volien ser actrius i tal, i anaven a algun lloc i quan veien una, es posaven a parlar entre ells dos mirant-se-la a ella, i se la tornaven a mirar i parlaven entre ells. Tu creus que sí? Tu creus que aniria bé? Encaixaria? Home, jo crec que sí, tal. I ella, clar, aquella noia, en un bar on fos, es quedava desconcertada i tal. I diu, escolta, tu no has fet mai cinema? No, hòstia, tu podries ser una gran actriu, perquè tu, escolta, oi, oi que en el paper aquell que tu havies pensat podria encaixar, i pim-pam, pim-pam, la lligaven i l'embolicaven i pim-pam, i després li donaven un paperet petitó i no sé què, però el cas era lligar-la, lligar-la, i la noia pensant que, bueno, o fill de Rolf Flynn, tu, o un director.
Però Rolf Flynn era homosexual.
Era les dues coses.
Era bisexual.
Bueno, era de tot, em sembla, perquè es fotia tot pel nas, per la boca i per tot arreu.
I va tenir, se l'acusava de vincles amb el nazisme, també.
Sí, sí, era tot un perla, aquest.
I maltractador.
Un perla, era un perla.
Físicament.
Amb el bé que m'ho havia passat jo de petit amb les seves pel·lícules.
Jo també, mirant les pel·lis de pirates.
I després allò que comences a estudiar i dius...
Sí, dius després... Ui, 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 ui.
Allà amb les malletes a l'espada, però després...
Va tenir un fill, que era el Sean Flynn, que va morir... va fer alguna pel·lícula, perquè ell va fer la famosa pel·lícula de pirates...
Els Pirates del Mar Caribe no és.
Ja no surt el títol. Bueno, ell va fer el fill. El fill de...
Rebelión a Bordo?
No. És igual. I el fill va morir fent reportatges, volia fer reportatges, i va desaparèixer en el Vietnam. Va desaparèixer i ja no se'n va saber.
Els Pirates de los Mares del Sur tampoc, perquè
no,
era un nom
propi. Era un nom propi. No surt.
Barba Negra, no?
No.
Ah, no surt, ja em sortirà.
Bueno, només va tenir un fill.
No ho sé si va tenir més. Aquest va fer alguna pel·lícula. Era guapet, el noi, el Sean Flynn. I va desaparèixer, molt jove. Sí. Però el pare era un... Havia anat a judici, tenia molts problemes, i era un tio...
Era un perla, que diu aquest. Sí, era un perla. Sí.
I feien bromes macabres amb els Barrymore, la saga Barrymore, dels Lionel Barrymore i tots aquests. I
John Barrymore.
Sí, i amb un li van fer... Van fer que s'adormís, i quan el tenien adormit, no sé si era el Lionel Barrymore, i aleshores el van posar en un taüt. Van posar tot d'espelmes al voltant, perquè quan es despertés es trobés...
Duria dormir molt fort, no? Posar-lo en un taüt i anar posant espelmes.
El van adormir. I clar, quan es va despertar, va tenir un xoc, el tio es va veure tot amb espelmes allà al voltant, i clar, una cosa, eren molt bèsties, era un bèstia.
Ens queden uns quants minutets, canviem de tema, sí, per una mica, perquè ens hem estirat, Kirk Douglas, sí, aquí, com un xiclet,
Parlem d'un poema de Nadal.
Vosaltres
de
sou més de... No, mira, parlarem segurament d'un dels productes... que pot ser un regal aquest Nadal. Sí. Sou més de llibre clàssic, de paper, o de llibre electrònic?
Jo, paper.
Paper. Ja no hi arribaré mai a l'electrònic, ja no.
Home, i per què no?
No, perquè a l'edat que tinc ja...
Home, que ja tens l'edat que tens, però... Moriré
en paper, ja.
No. Això no té res a veure, Jaume.
Ja, però... Em va molt bé l'olor del paper.
Això és una altra cosa, el romanticisme
de... La qualitat d'identificar-te amb l'obrir el llibre i passar pàgines, això per mi...
Jo electrònic.
Tu electrònic? Sí. I tu, Marta?
Jo paper.
Tu paper també.
Però electrònic per motius d'espai, O sigui, jo ja va arribar un moment...
Qüestions pràctiques. Per qüestions pràctiques, diguem.
Sí, és que no...
Per no portar els totxos aquells
a
sobre...
No, només per no portar-los, sinó perquè després què em fas? És que, a veure...
Bueno, sí, les biblioteques que tenim a casa.
Jo tinc 40 anys. He viscut a 19 cases diferents.
Això de fer caixes?
19.
No, 19. L'altre dia les vaig comptabilitzar amb la meva dona, ens vam canviar de casa fa 3 anys, i jo, ostres, carinyos, que tinc la sensació d'estar vivint sempre entre caixes. Diu, no, home, no. I no, espera, vam comptabilitzar 19 cases. Algunes mudances quan era estudiant eren amb un taxi i una capsa, Perquè era de... Però és igual, 19 cases. I l'última mudança que vam fer... vam llançar, perquè ningú te'ls agafa, 400 llibres. Sí. Aleshores dius, s'ha acabat. En allà vaig dir, s'ha acabat. Perquè s'ha d'acumular els llibres de les nenes. Jo, home, l'electrònic, tu, i més content que un gínjol.
Sí, ocupa menys espai, és veritat, i per viatjar va molt més bé. Ara,
té una altra...
Sí, té una altra cosa.
I a part una cosa, puc llegir al llit sense molestar la meva dona.
Sí, això sí.
I això... A mi m'ha salvat la vida.
Perquè
l'iPad té un modo nocturno,
sí,
que té el fons negre i les lletres blanques. I les lletres blanques, que pots llegir fantàsticament bé amb el llum apagat a les fosques. Sí.
Sí.
I aleshores la meva dona pot dormir i jo puc llegir. I això és fantàstic.
Jo us ho deia...
No té cap encant tot això,
Bueno, home, també romàntic, depèn de com tu miris, Jaume, les fosques, amb el llibre...
No, però sí que és veritat que és pràctic. Jo sí, pràctic. Alguna cosa sí que me l'he llegit, així en l'iPad, llibre electrònic i tal. Passa que em cansa, no sé el per què em cansa. Aleshores...
Has de tenir un bon dispositiu si no et cansa els ulls. Això sí, això és essencial. Si no tens un bon dispositiu electrònic...
Us ho dic perquè hi ha bones notícies per aquest producte, i és que s'abaixarà l'IVA del 21, del 21 al 4, sí, al 4%.
Per llibre electrònic?
Sí, llibres electrònics, premsa, revistes...
Sí.
Sí. Pel teatre i pel cinema, tot això res, res amb el 21,
Sí, sí, ja estan baixats.
Oh, carai.
Sí.
No ho sabia.
Sí, sí, vaig mirar. És una baixada important,
Per de teatre... Sí. El 21 igual, Sí.
Ah, no, sí, clar, les entrades sí segueixen igual, sí, 21%. Sí. Però, els llibres han baixat a un 4.
Ara, el porno...
El porno, també, el 4, porno sí. té un nivell molt baix.
Sí, superreduït.
El 4 també, el 4.
Sí. El 4.
Sí.
I, en canvi, el tabac i l'alcohol...
Bueno, el tabac i l'alcohol ja em sembla bé a mi que tinguin
costos. Que la pugin.
A mi em sembla bé que tinguin
costos. No, sí.
Però el que no té cap mena de sentit és que vagis a veure una pel·lícula pornogràfica o compris qualsevol producte pornogràfic i paguis un 4% i per la cultura en paguis un 21%. És que no
té sentit.
I és més, et diré, tampoc té sentit que les compreses i els tampons i els condons, etc., paguin un 21% d'IVA. Si ens posem dins del terreny de... Sí. Jo no ho entenc, o sigui, ni els bolquers. O sigui,
però
coses
és que tot té un problema de cultura, perquè el tipus de govern que tenim ara, la cultura no, ni l'accepta ni els interessa. I perquè... se li va escapar fora de micròfon, com estem ara, que a vegades passa que treus un micròfon i resulta que queda obert, el Montoro, al començament, de quan va posar la B21, primero, el teatro y estos espectáculos es entretenimiento. Y además, ¿quién coño de los que están actuando votan al partido nuestro? ¿Verdad que no? Pues que se jodan.
Això
se li va escapar. I ho van acceptar, esclar. Sí. És que és així, això és entreteniment. Shakespeare es pot passar l'estona.
Hi havia una companyia de dones que van fer això... com que el porno doncs té un IVA molt baix i en canvi les entrades de teatre no,
a Madrid
sí, van dir em sembla que la cosa anava per aquí, em sembla que donava una revista pornogràfica o no sé com ho feien. El cas és que pagaves en definitiva el producte pornogràfic, que era molt més baix, i veies l'obra de teatre, però tu representaves que no veies una obra de teatre, tu anaves només pel tema pornogràfic, amb la qual cosa només havies de pagar allò. I l'obra era com un regal que et fan, a més, és molt diferent.
Bueno, aquesta companyia de Madrid s'ha constituït com a productora porno.
Sí, exacte.
O productora o distribuïdora,
no
me'n recordo.
Sí, sí, per no pagar els mateixos impostos.
I aleshores, a partir d'aquí, distribueixen o produeixen una revista pornogràfica.
Allò de fet a la llei, fet a la trampa, ja s'ha posat aplicat a tal qual, no?
Sí, bueno, doncs com aquell teatre que és d'Esparreguera, de no sé on és, que ven pastanagues.
De les
pastanagues. Venia una pastanaga i podies anar al teatre gratis.
Sí.
Donava un preu una pastanaga.
Sí, la pastanaga et regalaven una entrada.
Sí, sí. I venia amb verdura.
Tu compraves la pastanaga.
Va anar a Nova York i van armar un show allà, com ara amb el tió i amb el caganer del Trump, que l'han descobert i diu que l'empresa que es va fent els caganers està rebent ara una quantitat, que una actriu molt famosa allà, jo no sabia qui era aquí, sí, americana, va explicar per la tele, en un programa que és divertit...
Que era el caganer. Que,
sí, el caganer i el cagatió.
Va parlar el cagatió.
Un tió i sortien caganers, la Hillary, que s'han fet, i el Trump, i la Clinton i tal, i bueno, la gent rien com a bojos i petant de riure, però clar, això ha fet que ja no hi ha pessebres, però la gent compra caganers. I aquest, avui parlava l'amo d'aquesta fàbrica d'Esparreguer, no sembla que és, que escolta, no dona l'abat mil de caganers del Trump.
I llavors què fan? Els pengen a l'arbre? Els caganers?
No ho sé.
Si no fan pessebre.
Sí, clar. Però ja és una figura mitificada per ells, no?
Sí, és curiós. Bueno, el de l'Obama el van fer?
També.
Sí, diria que sí,
sí,
no?
Sí, però va passar...
Va passar desapercebut.
Sí.
T'he de dir que quan... Jo he viscut a l'estranger, quan parles de les tradicions i tal, i expliques-ho del caganer, bueno, els hi fa gràcia, però quan expliques-ho del tió, O sigui,
el del tio és gent, molt divertit, o sigui, gent, fa molta
sí,
gràcia.
Que, però diuen, però tu què et passa? Què us heu begut a Catalunya? Sí. O sigui, què us passa?
Per què piqueu un tros de fusta?
Però,
no?
Però més a més, i que cagui, i els nens els hi donen què? I diu, però...
Sí, però esperar que uns reis màgics, no, mags vinguin.
Home, esclar.
I,
puix,
i doncs, que un senyor gros entri per la xamanella, sí, també. No?
Clar, i tant.
És ja, menys marcià.
És romàtic.
Què vols que et
digui? Menys marcià.
Sí, entra no, més dins de l'ideal.
És més creïble.
No, hòstia,
que no un tronc...
Tu pensa
home, si es fa un lifting abans d'entrar.
Tu pensa el que fem. O sigui, nosaltres perquè en la nostra cultura, és una cultura relativament escatològica, que tenim una relació amb la merda molt especial, els catalans. Mm. O sigui, començant perquè els acudits ens fan molta gràcia, passant pel tió, passant pel caganer, etc, etc.
Però el País Valencià encara més.
Sí, sí, pot ser. Sí. Però al fora d'aquí, tu li dius a algú que un tronc per Nadal et caga, perquè et caga, es diu
que caga merda, tio. Home, que et caga torrons,
que et caga, sí, sí, però que et caga aquestes coses, però que les caga i que els nens estan cantant caga sí, Nadal davant sí, del pessebre. Sí. Hòstia, això la gent és molt més raro que no pas que un tio vestit de vermell t'entri per una xamanella.
Sí.
Que és una cosa ja més...
Home, sí, eh? Que un tio vermell passi per una xamanella...
No, a més, un senyor, senyor gran, ja.
I a més, impecable, no, impecable, eh? Arriba que no se'n protegeix.
Sí, sí. Com
màgia. És màgia, és màgia.
Clar, és màgic.
I un senyor que acostuma ja a tenir una edat.
Sí.
Que dius, quina agilitat que deu tenir, no?
Ara ja ho racionalitzen, hi ha molta gent que, bueno, les meves netes, per exemple... van a buscar el que en el Tibidabo. Els pares han portat un tronc més aviat important, robust, i ho posen allà, i quan les nenes el van a buscar ja el tenen allà de l'any següent, no? I se l'emporten a casa. Vull dir que ja té un cert argument, això, no? Que sortia per la premsa que van anar a robar un tio, el Tibidabo, que tenia una altra família, i el van anar a robar.
A Vullpelleres, no? En el parc de Vullpelleres, sí. Sí, algú va anar a deixar el tio
i el tenia molt
quan van
decorat.
Tornar ja no hi era. Quan ja van tornar era, amb els nens sí, ja no estava.
Sí, sí, vol dir que això té una certa lògica.
Però cal tenir en compte també que les tradicions aquestes no neixen així, no neixen en un laboratori d'intel·lectuals que podrien fer una crear una cosa que fos maca i que tingués un missatge i no sé què. Neixen de la gent que és
popular,
que és l'engany, popular,
no? Clar, popular.
En el món rural,
el rural
on, perquè la gent urbanita no té el tronc allà a mà, no, per tant, entre la gent no, rural
clar.
I per tant, i utilitza el seu llenguatge també, que és un altre llenguatge que no és el llenguatge acadèmic i tal, i per tant forma part d'aquest món i després s'escampa, triomfa o arriba a reixir i l'adopta tothom, no? O moltíssima gent. Mm. Però l'origen és aquest, i per tant ja és lògic que tingui aquest origen.
És lògic, tant... no és tan marcià, eh?
No,
bueno, és molt fàcil. De reis ja em diràs, tu. Però si aquí va... Sant Cugat hi ha quatre cavalcades o cinc de reis, no?
Home, és que sí.
I que són els mateixos i van a la mateixa hora, ja em diràs, sí, una mica de lògica.
Que el Pare Noel sigui un invent de la Coca-Cola, doncs no sé
no,
si...
No, és un invent de la Coca-Cola, no. El color vermell.
Sí, sí, el color vermell. Que sigui una, clar, que hi hagi, que es vagi associat a una marca comercial, m'entens?
Bueno, és que el Nadal què és?
Que el publicita.
És que el Nadal què és?
No, originalment no.
No, què és ara?
Ah, no, ara és consumista.
Oi, és
consumista.
Però no tots els Nadals són consumistes.
A veure, vinga, anem per la falca. Què és?
No, que demà es fa el Nadal a casa celebrant el 10è aniversari d'aquesta representació i es fa en el marc més adequat, que és el monestir de Sant Cugat, en l'altar major, i canten 30 nens, i un conjunt de corals d'adults s'han agafat per cantar la glòria de Handel al final, i els nanos van vestits ja adequadament per Nadal, i alternarem un recital de poesies, i a cada cap de poesia es fa una cançó nadalenca, i bueno, hi ha molta il·lusió, i queda un marc preciós, nadalenc absolutament.
Uh-huh. Demà a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda.
Nadal a casa.
Nadal a casa.
Organitza Òmnium.
Sí.
Òmnium Cultural.
Com cada any.
I va és un acte Òmnium, solidari amb Càritas.
Fa 10
anys
i és Càritas. O sigui, és
però s'ha de portar alguna cosa?
Eh?
S'ha de portar alguna cosa o no?
No, donen un sobre i és allò que fan a la sortida, pots donar el que vulguis a benefici de Càritas.
Uh-huh. I no, participes, Jaume?
No cobra ningú.
Tu hi participes?
Naturalment.
Molt bé, senyors, doncs encantats un divendres més, uh-huh. Tertúlia del Gall del Monestir, després d'una setmana boja, acaba,
sí, tant,
acaba, i que bé, tancarem amb el cap de setmana. Que vagi molt bé. I ens tornem a trobar divendres vinent.
Molt bé.
Gràcies.
Adéu. Adéu.